El meu carrer. Pel meu carrer passa una gent estranya, homes i dones, cadascú amb el feix. Pel meu carrer, que és dalt de la muntanya, corren les aigües i molta herba creix. Cada passant és abordat pels gossos, pels rondadors i els sorrots guardians. De tota porta van eixint caps rossos, infants petits i altres vailets més grans. Al fons de tot, quan el carrer davalla, s'albira el mar amb sa lluor d'argent. El nostre mar barceloní que calla i és oblidat de tanta bona gent. És cosa rara si algun carro hi puja. Només sé d'un que ve cada matí i passa a l'hora en què el dormir ja anuja i és dolç el dringoleig que els ulls fa obrir. Tothom, com a pagès, s'hi diu bon dia, perquè tots semblen coneguts de temps. S'hi senten cants de gall, crits d'establia i fins i tot manta sentor de fems. Però és el vent que d'entre bancs no cura del meu carrer el passejador fidel. Ell ve rebent, sols un moment s'atura i des d'aquí llança son clam al cel. Aquest poema, El meu carrer, forma part del llibre de Clementina Arderiu, L'alta llibertat, publicat a la dècada dels 20.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta... Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 21 de maig de 2013, passen uns quants minuts de les 9 del vespre i això és Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Per tant, això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa 232. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit també a totes i a tots, que ens seguiu setmana rere setmana, impacients per posar-vos al dia de l'actualitat cultural, específicament del món dels llibres. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit, també saludem aquí la Gemma Grau, que fa el nostre control, com sempre, excel·lent, i també volia dir-vos, amb permís de la Tatiana, que al món hi ha dos tipus de persones, els que llegeixen llibres apassionadament i impulsivament, i els que llegeixen llibres tranquil·lament i més pausadament. A Tirant de llibres els hi volem tots.
I qui és la Tatiana?
Tatiana Sisquella.
Sí, a Catalunya Ràdio, oi?
Catalunya Ràdio.
Que cada tarda fan aquesta mena de propaganda o publicitat.
Exacte, doncs aquí també ho fem.
Molt bé. Espero que no se'ns enfadaran els responsables de Punt 7 Ràdio que fem propaganda d'una altra emissora. Bé, doncs avui tenim llibres a la carta. Hola, Joan, ens parlaràs d'un llibre de Manel Subirats, oi?
Sí, és un llibre curiós, es diu 60.000 paraules, però més que amb el text té a veure amb el contingut, que ja en parlarem més endavant.
Tenim també un llibre a la carta que ens porta la nostra benvolguda companya Helena Martínez Pons, un llibre de Joe Dispenza, Deixa de ser tu. I avui, Joan, també ens parlaràs d'internet i llibres.
Sí, fa dies que en parlàvem, ara parlem d'una pàgina que es diu Saforíssims, Societat Literària, que és una pàgina que han fet els autors, diferents autors i autores que viuen a la comarca de la Safor, que és el País Valencià.
També tenim cròniques, com cada setmana. Si no hi hagués les cròniques, això no podria ser Tirant de llibres de cap manera. Avui tenim una crònica des de la Franja de Ponent amb el nostre benvolgut company Octavi Serret i, lògicament, amb la nostra benvolguda companya Empar Morera des del País Valencià. Jordi, avui ens portes una entrevista.
Sí, si tot va bé, tindrem aquí aviat en Pau Gené i ens vindrà a parlar del segon Festival de Poesia de Sant Celoni que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana. Bé, de fet, divendres i dissabte, i així ell farà, ell que és un dels organitzadors i un dels participants, farà un repàs de com ha anat i la valoració d'aquestes jornades.
Pel que tinc entès, amb un èxit notable.
Bé, amb un èxit considerable i també amb molt d'apassionament. Jo diria que s'està situant en el calendari saloní.
Avui hem reservat molta estona per fer noticiari, per tant, avui hem de tenir temps per fer noticiari.
Esperem-ho.
Esperem-ho, i acabarem el programa com cada setmana amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi, doncs.
Llibres a la carta.
Bé, llibres a la carta avui, perquè comencem amb el primer llibre que presentem, és el llibre d'en Manel Subirats i Costa, amb un títol de 60.000 paraules. Això està editat per l'edicions 1984, col·lecció Mirbanda, número 106, Barcelona 2013, per tant, fa molt poc que s'ha editat aquest llibre, és una novetat, perquè va ser fa pocs mesos, un mes o dos, que es va publicar. Té 328 pàgines i té un preu de 17 euros en format paper. Bé, anem a parlar d'aquest llibre. En Basili, el protagonista de la novel·la, rep la notícia que una antiga amant que havia tingut quan ell era molt jove és morta. En Basili ara ja té una certa edat i està casada amb una dona, la Kumiko, japonesa, que, a part de ser molt més jove que ell, ha tingut una formació bastant diferent. Potser perquè en aquell moment li van quedar moltes coses per dir. Durant la relació amb la seva antiga amant, ara sent la necessitat imperiosa d'explicar-ho a la seva dona actual, i es proposa escriure cada dia diferents passatges de la vida amb l'amant i deixar-los en un lloc on la seva dona els pugui llegir. D'aquesta manera comença un joc de complicitats, de gelosia, de provocació, fins i tot que encara no sabem fins on els portarà. L'autor parla en una entrevista d'aquest distanciament i diu: "El distanciament es va produint en la mateixa mesura que el record de l'altra dona es va imposant en el pensament d'ell. Arriba un moment que passa tantes hores tancat al seu estudi escrivint que la seva parella es posa gelosa, no perquè parli de l'altra, perquè al cap i a la fi és una història passada, sinó perquè ja no té temps per ella. És possible que la veritable comunicació no sigui dir-ho tot, explicar-ho tot, sinó saber què dir en cada moment, saber callar quan toca, explicar cada cosa en la seva justa mesura i en el moment adequat. Això, sobretot, passa en el món de la parella, en les distàncies curtes, diguem." Ja ho diu en Basili en un moment determinat. De vegades, més que no pas dir totes les coses, cal saber què no diràs. I això que podia entendre's com un engany a la parella, en l'entorn en què està escrit, només vol dir que cal mesurar les paraules perquè siguin enteses adequadament i, sobretot, per no ferir. Aquesta novel·la és una autèntica delícia i en cada pàgina podem gaudir del joc fins a cert punt perillós que practiquen el Basili i la Kumiko i que ens proposa l'autor un joc de normes improvisades, de resultat incert, arriscat, un joc on més d'un cop temem que tots dos puguin sortir derrotats, un joc ple de trampes a causa de les dificultats de comunicació, les males interpretacions, les confusions, els silencis, les mirades, els gestos, entre dues persones que conviuen, que s'estimen i que necessiten que la distància entre l'un i l'altre sigui algun cop zero i d'altres vegades reclamen espai propi. Per aquestes raons, crec que cal recomanar la lectura d'aquest llibre que ens ajudarà a replantejar-nos les relacions de parella per tal de veure que moltes vegades els conflictes venen perquè amb dos membres fan servir una mala comunicació. Amb això vull dir que quan hi ha problemes, quasi sempre no és culpa d'un o de l'altre, sinó de tots dos, i que els fa falta dialogar i arribar a acords. Pactar i respectar l'altre haurien de ser les paraules que haurien de presidir aquestes relacions. Evidentment que això és més fàcil dir-ho que fer-ho, però malgrat les dificultats, clar, intentar-ho, si el que es vol és salvar la relació. I aquesta filosofia cal aplicar-la a les petites, o no tan petites, circumstàncies de la vida quotidiana. Tenir o no tenir fills i quants, pintar la casa, rentar els plats, fer dissabte, cuidar el jardí, la dedicació horària a la feina, anar a comprar un cotxe, les relacions amb la família de cadascun o canviar de casa, per exemple. Aquest llibre no és un manual de la parella, però es pot ajudar a comprendre que les relacions de la parella i les que es tenen en general cal cuidar-les i potenciar-les si no les volem perdre. I més que la intensitat, parany lingüístic de molts pares i mares que el fan servir quan parlen de la poca dedicació envers els seus fills i filles, el que compta de veritat és el temps que es posa en la seva cura, perquè més que la intensitat, el que compta de debò és la presència. Bé, i amb això repetirem la referència. Manel Subirats i Costa, 60.000 paraules, edicions 1984, col·lecció Mirmanda número 106, Barcelona 2013, 328 pàgines, 17 euros en format paper.
Bé, i ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra volguda companya, Elena Martínez Pons. Bona nit, Elena.
Hola, bona nit a tothom. Aquesta nit la meva proposta és una mica de... Bueno, quedaria englobada en allò del que es diu autoajuda i superació, però no és un llibre d'aquests, abans que ningú posi les mans al cap, no és un llibre d'aquests que pots trobar a la santeria de qualsevol llibreria junt amb Sant i Subida o Com dir que no i coses d'aquestes. Aquest és una mica de contingut. D'entrada, dir-vos que l'autor és Joe Dispenza, que així el normal és que no li digui res a ningú aquest nom, però bé, que si hagués de fer una mini resum de la seva biografia, diria que és un metge especialitzat en funcionament cerebral i bé, ell ha estat analitzant doncs, durant anys i anys i part de la seva tesi també en formava part doncs, tot el tema de veure com el nostre cervell com és de poderós i com ens pot influenciar en el que passa al nostre voltant. Aviam, per dir-ho d'una manera, la dicotomia herència-ambient no la discutirem ara aquí perquè no és el programa adequat, és un programa de literatura, però sí que és veritat que la primera part del llibre que avui ens ocupa, El deixa de ser tu, sí que fa una mena de reflexió, per dir-ho d'una manera, sobre el tema. En quin sentit? Jo us ho explico. Si bé és cert que el cervell és molt poderós i no ho sabem, també és cert que el nostre, allò on vivim o on creixem i on naixem també determina part del cervell. Però no és que influenciï sobre el cervell, sinó que influencia sobre l'ús que en fem del cervell, per entendre'ns, d'acord? Llavors, la seva proposta és molt senzilleta. La cosa seria així. Aviam, deixar de ser qui som per poder-nos reconstruir, però aquest cop lliures de tota mena de coses que ens fan, característiques que ens fan infeliços o que ens perjudiquen o que, no sé, ara estic pensant en una situació, no? Imagineu-vos típica persona que diu, és que jo tinc molt mala sort, tot em surt malament, tal i tal. Doncs, bueno, una mica canviar aquest xip, vale? De tal manera que, si no sempre tot el que ens passa es deu a la mala sort, sinó que hi ha una part nostra de responsabilitat que, bueno, que fa que les coses ens vagin com ens van, no? I una mica la proposta del Joe Dispenza és desfem tot allò que ja tenim dins del nostre cervell que ens està perjudicant, ens quedem amb lo bo, això sí, i reconstruïm un altre cop a nosaltres mateixos les nostres experiències, la visió que tenim... Clar, les experiències són les que són. Ara, la visió o com un les viu... Aquí és el punt on el cervell és el que és determinant, és un factor determinant. Llavors, què proposa Dispenza? Clar, em direu, oh, mira, que fàcil, no? Me'n vaig a dormir un dia i el dia següent doncs, em llevo i amb el cervell reconstruït. No. Això passa per una sèrie de fer un examen diari abans d'anar a dormir, de tot el que nosaltres hem fet, hem dit, o de coses que ens hagin passat. També passa per un procés de meditació, passa per un procés d'observació des d'una ment bueno, oberta, no? Oberta a tot, no? I la idea última és crear una realitat objectiva, no? Perquè, clar, tota percepció, pel fet de ser percepció sensorial ja és subjectiva, no? El cervell és el que és i processa en funció d'experiències, en funció de la genètica, en funció de tot. Bueno, doncs jo, el senyor Dispenza diu, sí, tot això està molt bé, però ara ho anem a tornar a passar pel filtre. Com a primera impressió, d'acord, però ara anem a tornar a passar pel filtre per intentar modificar allò que ens envolta, i no només que ens envolta, també nosaltres mateixos, per poder-ho donar-li cara i ulls i que nosaltres doncs, no estiguem tan... Bueno, ell diu atormentats, però a veure, de vegades no és turment, és neguit, és ansietat, és digue-li males relacions, digue-li... Bueno, el que sigui, no? I bé, clar, també us haig de dir una cosa, no és un llibre fàcil de llegir en tant en quant hi ha molts principis de física quàntica, hi ha molts principis de... Quan parlem d'exploració de ment, inevitablement hem de parlar de moltes més coses, no és només percepcions i aspectes psicològics, ni modificació de realitat, ni res d'això. Hem de parlar també de l'experiència interna del cervell, clar, hi ha una part de psicofisiologia important. És assequible per tothom, aquesta part, vull dir, no es pensi ara de nostra audiència que això va un públic molt dirigit, doncs determinat. No és això, vull dir, és fàcilment assequible, igual que la part de la física quàntica, perquè, veureu, jo no en tinc ni idea i, en canvi, ho entès perfectament. I jo, amb la meva vida, he fet física quàntica. Clar, què m'agrada d'aquest llibre? Doncs m'agrada perquè no és un llibre més d'autoajuda i superació, no, en absolut. Penso que és un llibre útil, penso que és un llibre que ens fa reflexionar sobre nosaltres mateixos, sobre el que fem, com ho fem, perquè la gent ens reacciona d'una manera o d'una altra, i això és interessant de saber-ho avui dia, perquè, clar, amb la que està caient, doncs no para de sentir, bueno, clar, és que els polítics, és que els polítics, això, els polítics, allò, i jo no és que vulgui treure part de culpa dels polítics que ens han manat i que han fet el que han fet i ens han dut on ens han dut, però no sempre, o sigui, m'agrada aquest llibre perquè t'obre els ulls, a veure, no sempre tot el dolent que et passa és culpa de tercers. És a dir, culpa dels polítics, culpa del cap, culpa del director, de no sé on, culpa de... No, no és això, culpa de la crisi, no, no és això. Hi ha una part que nosaltres ens som responsables i és aquesta part la que el llibre proposa que hem d'arreglar i canviar. I si això ho fem, també canvia la nostra percepció de la resta d'experiències que tinguem, tant negatives com positives, perquè, òbviament, un llibre no podem expulsar-nos totes les experiències negatives que hem tingut i que encara hem de tenir en un futur. I per això m'agrada aquest llibre. Llavors, jo el recomano moltíssim. Crec que és un llibre diferent, crec que és un llibre que, si bé convida a la meditació com molts altres llibres, aquest ho fa d'una manera que un no hagi d'aixecar-se de 5 del matí, sinó que ho pot fer fent les tasques més rutinàries que et puguis imaginar. I, en definitiva, doncs, és un llibre molt recomanable i espero que la gent se'l llegeixi i ja en parlem en programes futurs. I moltes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a tu, Helena, i t'esperem la setmana vinent.
Internet i llibres.
Bé, amics i amigues, parlem ara d'Internet i llibres, d'una pàgina interessant que porta per títol Saforíssims, Societat Literària. Com ja vaig dir abans la presentació, es tracta d'una pàgina que parla d'autors i autores que, de la comarca de la Safor, i que hem fet una pàgina web on una mica per ajuntar-se tots plegats i poder fer coses junts. Això, en resum, seria això, no? I és una pàgina que no és nova, eh? Ja té gairebé 2 anys i mig, i llegint una mica l'explicació que fan de... Diu, 2 anys i continuem, no? Per exemple, et diuen en aquesta pàgina. Pots dir amb la referència, que és molt, molt curta. Diu, han passat 2 anys des que vam conèixer Saforíssims SL, vol dir Societat Literària. Han vingut mesos d'activitat desigual, d'obligada recomposició funcional interna, però també hi ha hagut temps de reflexionar, de reorganitzar-nos, d'idear accions immediates i, creiem i confiem, d'enfortir-nos com a grup. Així, Saforíssims tindrà una presència important a la Setmana Literària de Gandia, amb l'organització d'una nit de contes al Palau i també l'aportació de textos en què 20 dels nostres autors i autores col·laboren en l'homenatge a la paraula, que cada any organitza el SEIC al Fons de la Pell. Tot plegat, una festa col·lectiva de les lletres dedicades a celebrar la 50a edició del Premi de Poesia Oceà Esmarc, a la qual Saforíssim no podia restar al marge. Gràcies pel vostre suport i per la vostra col·laboració. És una pàgina on hi ha moltes coses, hi ha comentaris i com a seccions hi ha blogs, un espai multimèdia, àlbums, apunts, notícies, vídeos, Saforíssims amb acció, també hi ha escriptors Saforíssims, ressenyes de llibres, tauler d'anuncis, textos editorials, també hi ha enllaços a diferents llocs, a El, Camins dels Clàssics, tot això, arxius diferents, i comentaris, darrers comentaris d'autors que parlen sobre el llibre que han fet o alguna presentació de llibres. També hi ha diferents, diguem-ne, espais de vídeo. Aquí, per exemple, surt un recital poètic de les nits, l'IMAP, després a Josep Piera, fill predilecte de Gandia, un homenatge que se li va fer, després l'espectacle Forçale o 50 veus de la Terra, en fi, tota una sèrie de coses que es resumiria amb la frase que aquí diu: som hereus d'una llarga tradició literària. Recordem que aquell país, que aquella comarca, han nascut i han viscut autors molt importants, des d'Ausià Esmar fins a Joan Martorell i molts altres. I també hi ha una bonica foto, llàstima que aquí sigui un programa de ràdio i no de televisió, on surten totes les persones una mica que porten això. Són
però una... disposem d'un blog, Joan, sí. Una pàgina d'internet on podíem enllaçar-ho.
Podíem enllaçar-ho, això també es podia fer, sí. Són 9 homes i 11 dones, hi ha més dones que homes.
I ara hora,
perquè a vegades sempre ens queixem d'aquesta discriminació, no? I aquí, doncs, surten tots fotografiats, i parla d'això, d'aquesta tradició que abans parlava, que hi ha el Ruiz de Corell, podríem afegir encara, i alguns altres autors que fan que la Safor sigui una comarca especialment, diguem-ne, prolixa amb obres literàries i amb autors i amb autores, com aquí mostrem. Si voleu apuntar a la pàgina web, és una pàgina molt fàcil de recordar, són www.saforíssims, sense accent, dues esses, això sí, saforisins.org/, ja està, és mer i prou. Llavors, ja aquí, entre qui som, hi ha diferents subpàgines, però només amb això ja n'hi hauria prou. Per tant, tota la gent que li interessi aquest enllaç del País Valencià, sobretot la gent que estima la llengua, li pot ser molt interessant i per això l'hem portat aquí.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre benvolgut company Octavi Serret, des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret, de Vall de Roures, de la Franja. Avui us podria recomanar un llibre que ha tret ara Editorial Meteora i que, bueno, que ens recupera la poesia de Joan Perucho, del nostre Joan Perucho. Joan Perucho ha estat molt vinculat a les nostres terres. Ell va ser durant 25 anys jutge a Gandesa, I bé, ell, tal com se va anar fent gran, quan li preguntaven d'on era, i deia que era d'aquí, no? Que era del nostre territori. Ell té un llibre anterior, un llibre que realment ell no el va poder acabar de corregir, o sigui, va fer les últimes correccions però no el va haver publicat, i és Fuig de les fronteres, i Fuig de les fronteres aquí se replega bastant dels seus escrits, dels seus articles, tot el que fa referència, diguem-li, al nostre territori. El títol és Fuig de les fronteres, entre Gandesa i el Canyís, i bé, ell és una referència nostra i molt nostra. A partir d'este, diguem-li, breu 6, jo el que us vull recomanar és el llibre que ha publicat Meteora ara mateix, fa ben poquets dies, on recupera la poesia del Joan Perucho. És un llibre que el periodista i escriptor Jordi Cervera ha fet un estudi preliminar on analitza, diguem-li, l'obra del Perucho. I bé, jo crec que és molt interessant que el treball que ha fet Meteora i que, bueno, que el Jordi Cervera ha aconseguit traure per conèixer un poquetet el que és, diguem-li, no és tan conegut, que seria la poesia del Perucho. A partir d'ahí, jo recomano, lògicament, la lectura d'este llibre, i bé, t'explico un poquetet el que ha fet Meteora en este llibre, que ha publicat i recupera en un sol volum els poemaris Sota la sang, del 1947, Aurora per vosaltres, del 1951, El Medium, de 1954, El País de les Meravelles, del 1956, tots ells escrits en la clandestinitat durant la postguerra, on el periodista Jordi Cervera ofereix un estudi preliminar d'unes 40 pàgines on analitza l'obra del Perucho. A partir d'ahí, jo us vull dir que el Fuig de les fronteres, tornem una altra vegada al llibre publicat pel Centro de Estudios Bajo Aragoneses i l'Institut Ramon Muntaner de Mora d'Ebre, és un llibre que en ell acabareu coneixent els seus 25 anys d'aquí, no? Aquí ell mos presenta dins d'aquest llibre tot el que va ser, diguem-li, la seva addicció al Matarranya. Les històries naturals, com bé sabeu, és un dels llibres més recomanats dins de la literatura per a instituts i és un dels clàssics, i les històries naturals passen aquí. Jo el Perucho li tinc molta estima i jo crec que Meteora en este llibre mos fa, diguem-li, que conegam un poquetet més el Perucho i que bé, que sigui un de les nostres addiccions, no? Jo us recomano que us lo pugueu llegir, que el pugueu comprar. L'acaba de publicar Meteora, l'ha presentat estos dies, i a part, si teniu l'oportunitat de comprar el llibre de Fuig de les fronteres, lo podeu comprar a la meva pàgina. Sí que estem parlant d'un llibre molt, molt local, això sí que és cert, que ja fa bastant que s'ha publicat. Centro de Estudios Bajo Aragoneses del Canyit, 2003, o sigui, estem parlant del 2003. Pues bé, tant un com l'altre val la pena. Comencem per Meteora, que acaba de traure el llibre, en ell coneixerem la poesia, i si voleu conèixer un poquetet més el perutxo, diguem-li, del Matarranya i de la Terra Alta i de tot el que és la seva fan per aquest territori, entre Gandesa i Alcanyís, Horta, Calaceit, Arnes, Valderrobles, o sigui que és un punt de referència important. Pues bé, us deixo una bona lectura i bé, hasta la pròxima setmana. Gràcies.
Bé, doncs ara, després d'aquesta crònica de la Franja de Ponent, ja tenim al telèfon el nostre volgut companya Empar Morelladors del País Valencià. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots. Una setmana més des del sud fent la crònica del Tirant de Llibres, però avui volia saludar perquè m'encanta aquesta presentació que ha fet el Joan sobre 60.000 paraules de Manuel Subirats. És un llibre que jo vaig regalar a una persona que m'estime molt aquest 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, i fantàstic, o sigui que encara no jo no he tingut l'oportunitat de llegir, però mira, així amb més ganes que començaré i el llegiré. I bé, aquesta crònica jo la volia dedicar un poc als xiquets i per descomptat a la nostra llengua. S'ha fallat aquest cap de setmana passat el Premi Carmesina i que ha caigut sobre l'autor Enric Lluch. El Premi Carmesina és un premi de literatura infantil. L'obra premiada es diu Els xiquets de la gorra, i la veritat és que és la història d'uns xiquets que viuen a l'hospital, perquè estan malalts, clar, i viuen allà de manera permanent. I bé, a través dels ulls d'aixòs xiquets coneguem les històries, les vivències, els moments també de tristesa i d'alegria de la gent que els envolta, dels adults que estan amb ells, però també del personal de l'hospital, no? Aquest guardó, el Francesc Ferrer i Pastor, s'atorga també al voltant dels Premis Carmesina, i s'ha atorgat aquesta vegada a l'empresa Dulcesol per mantenir i per ser cultivadors de la llengua pròpia. I bé, i dic que continuava, que aquesta setmana dedicava un poquet als xiquets, perquè al Centre Escalante, al Teatre Escalante, es pot veure una exposició que diu Això diu que era en el teatre. És una exposició d'entrada lliure, es pot veure sempre de 4 a 6 de la vesprada, i bé, i després n'ofereixen funcions, encara que ara mateix no tenen programació en valencià, però n'ofereixen funcions. I com que estem justament al bell mig de les trobades de les escoles en valencià, jo crec que aquesta és la festa de la llengua, però també la festa dels xiquets, on els xiquets conviuen i viuen amb altres escoles, amb altres xiquets que també parlen valencià, jo crec que l'esforç que fa Escola Valenciana com a moviment cívic i de reivindicació del nostre País Valencià i de la nostra llengua, doncs crec que precisament aquestes trobades que organitza Escola Valenciana són no només un punt d'inflexió per al retrobament i per a parlar de qüestions pedagògiques i per a reclamar més presència al valencià i més ajudes a la nostra llengua i a la nostra cultura, sinó també perquè els xiquets tenen, i els adults, els docents, tenen ocasió de participar d'una sèrie d'actes, de tallers, d'activitats al voltant de la llengua i de la nostra cultura. Aquest cap de setmana pròxim van a Sant Mateu, a les comarques de més al nord de Castelló, i ja comencen divendres amb la programació, amb l'espectacle Nosaltres els Fusterians, i després dissabte, que serà, diguem-ne, el dia de la festa per la llengua, doncs al llarg del dia hi haurà tallers organitzats per les escoles, pels AMPES, una exposició itinerant que va de trobada en trobada arreu del País Valencià, amb un concurs de dibuixos per a fer la portada del programa Vestíbul del Palau Borrull. I bé, hi haurà un grapat de coses, però jo crec que de les coses que més agraden als xiquets són els contacontes. Hi haurà el concurs de contacontes i tots els xiquets podran participar. Ja sabeu que aquest any les trobades estan dedicades a Vicent Andrés Estellers, i bé, d'alguna manera arredonixen o donen sentit a totes aquestes activitats programades. També serà la trobada a la comarca del Camp de Túria. Aquestes ja estaven programades amb anterioritat durant el mes d'abril, però va vindre allò de les pluges i van suspendre, i les faran aquest cap de setmana a Nàquera, si no recorde malament, també amb un grapat d'activitats i tot això. I podem anar al teatre, i amb això acabe, els més majors podem anar al teatre a veure El Mono, que és un projecte de Xavi Castillo i la companyia Pot de Plom. Val? Aquesta setmana justament fan una oferta especial, diguem-ne, per anar al teatre i per gaudir de l'obra, de 2 entrades al preu d'una, o sigui que hem d'aprofitar. I si no podem anar aquesta setmana, doncs sabem que fins el 9 de juny podem veure el Xavi Castillo amb el seu humor tan especial i, com sempre, en valencià. I res, això és tot. Fins a la propera setmana. Ja xerrem i que passeu molt bona setmana i llegiu moltíssim. Adeu, adeu.
Vinga, doncs acomiadem el nostre corresponsal en part. Agraïm molt aquest record que has tingut amb el llibre que avui hem de comentar. Esperem que el llegis aviat i t'ho deixis com hem gaudit els que l'hem llegit. Bé, doncs seguim.
L'entrevista.
Doncs avui a l'entrevista tenim en Pau Gené i el tenim aquí perquè li volíem demanar que ens fes la valoració del segon Festival de Poesia de Sant Celoni. Ja sabeu que aquest festival va començar el divendres passat, el dia 17 de maig, i va continuar durant el dissabte 18 de maig, tota la tarda del dissabte 18 de maig. A més, amb canvis d'escenari al llarg de la tarda de dissabte 18 de maig. Jo us he de dir que no vaig poder assistir al primer festival de poesia i que en aquest, en tot cas, em vaig centrar en una part de la tarda del dissabte 18, però em vaig quedar doncs, força impressionat i gratament impressionat, en el sentit doncs, que hi venien poetes actuals que tenen ressò, que són coneguts i apareixen als mitjans i que, doncs, susciten interès. A veure, comencem. Hola, bona nit, Pau. Com valorem globalment? Què podríem destacar? Què diferencia, en tot cas, aquest segon festival del primer festival? Què podríem dir en aquest sentit?
Hola, bona nit. Va. Gràcies per tornar-me a convidar. És un plaer estar amb vosaltres. Ostres, la pregunta de què diferencia el primer del segon, et diria que pràcticament són gotes d'aigua, perquè tant en el primer com en el segon el que s'ha portat són poetes molt bregats en la oralitat, que saben recitar la seva pròpia poesia o poesia d'altres, o d'altri, que en diuen, però en tot cas s'ha primat això, que no només a nivell poètic, sinó també a nivell escènic, a nivell teatral, són gent que saben recitar i que ho fan molt bé. I a partir d'aquí et diria que tant el primer com el segon edició han sigut bastant gotes d'aigua en això. La intenció ha sigut la mateixa.
Bé, tot va començar el divendres a les 7 de la tarda a La Clau.
Sí, sí.
Que hi participàveu tu i en Jordi Julià. Clar, diguéssim que d'alguna manera sou les dues grans estrelles salonines. I això és així pel temps que porteu, pels llibres publicats, per, sobretot, doncs, la facilitat que teniu a recitar en públic i el treball que hi ha al darrere. Com va anar aquesta primera jornada?
Amb molta complicitat i amb molt bona sintonia. No som les dues grans estrelles, vull dir, hi ha molta altra gent que està fent poesia aquí també. El que passa és que per trajectòria destaqueu. Representa que, bueno, per tenir-ne el cul pelat una mica, sí que hi hem posat anys. En Jordi més que jo, per cert. Vull dir que jo aquí estaria el tercer del rànquing, una cosa així. Però en tot cas, era una manera de donar-hi una entrada i d'exhibir els nostres locals, els nostres salonins i salonines que, pel que sigui, fan coses amb la poesia. I va anar molt bé, va anar molt bé. Va ser molt còmplice, molt fàcil i molt divertit, la veritat. Penso que va estar molt bé, va ser molt, molt amè i molt... molt fàcil i un plaer, la veritat.
Bé, potser en Jordi Julià és conegut com a poeta dins de Sant Celoni, però no sé si m'equivoco quan dic que probablement no se'l veu sovint recitant a Sant Celoni. I potser va ser una bona ocasió, oi? Passem, saltem al dissabte 18. El dissabte 18 començava tot a les 5 de la tarda a la sala Bernat Martorell, que de fet és aquí al costat de Punxet Ràdio, i la cosa, l'escenari de recitació anava canviant, els poetes també. Comença doncs a les 5 de la tarda a la sala Bernat Martorell, després a 5:45, o més o menys, cap a aquesta hora, a l'escalinata de Can Ramis, és a dir, dins de Can Ramis, sota cobert, però en un lloc, diguéssim, en què es posa un escenari davant de l'escalinata. Més tard, cap allà a les 7 de la tarda, es fa... a les 7 de la tarda un altre poeta
encara a l'escalinata
però cap a les 8 llavors es va al celler. El celler és aquest bar que hi ha al carrer Major, i allà hi ha nous canvis de poetes, i a les 9 del vespre, doncs, amb tots els participants, al claustre de l'antic hospital.
La cloenda.
La cloenda. A tot això hem d'afegir que s'anava seguint, doncs, amb una animació d'un grup musical, oi?, que no sé si tenien un nom...
Sí, bé, això és com una xaranga, que una diu, xaranga, diuen, en diuen així, i el seu nom és Calla Barjaula.
D'acord.
I són nois i noies d'aquí del poble.
Perfectament.
És jovent d'aquí. I donar-los les gràcies també perquè ens van acompanyar i va ser, jo crec que bastant divertit, que poguessin això, fer una mica de soroll pel carrer i...
Sí, perquè era com una cercavila,
anar
portant la gent cap a cada un dels escenaris, i a més hi havia l'oportunitat de tastar algunes coques o pastissos que s'havien preparat, i diguéssim que a mesura que s'anava fent tard i la gent començava a tenir gana o set, doncs podia picar d'aquests pastissos o podia beure, per exemple, aquí al celler, com deia. Bé, comencem doncs per repassar els poetes que van actuar a la sala Bernat Martorell: Daniel Busquets, Nu Miret, Esther Andorrà. Què en podríem destacar?
Mira, Daniel Busquets és un erudit, és bibliotecari de la Biblioteca Nacional de Catalunya, per cert, i va publicar amb excel·lència, com a mi m'agrada dir, un llibre que es diu La trama perfecta, que és un llibre, és un poemari, però és un home que ha estat des de fa molts i molts anys a la guait de la vida literària de Barcelona. Entre altres amistats, pot contar que coneixia el Josep Maria Fonollosa, que per mi això és molt, molt gran. I en Daniel és tot un personatge i una persona entranyable, si ho hagués de dir. La Núria Miret, de tot el programa, és l'única que no és poeta. Ella només és rapsoda, si voleu dir-ho així, recita. Llavors és actriu també, treballa en companyies de teatre, i el que fa és posar veu a poemes d'altra gent. L'Esther Andorrà, bàsicament la seva ocupació ha sigut ser editora, tot i amb això, últimament s'ha atrevit i s'ha llançat en el meravellós món de publicar poesia. Després, Martí Sales, què us he de dir, nebot d'escriptors de tota la saga dels Sales de Barcelona, gran gent, i a part és un home molt, és un nano molt potent, vull dir, és una mica més jove que jo, vull dir que li puc dir nano. En David Castillo ja el coneixeu, és director del suplement de cultura del diari El Punt Avui, entre moltes altres coses, perquè és un home que no para. L'Anna Aguilar-Amat és professora de la UAB, de la Universitat Autònoma.
Viu a Sant Celoni, potser?
Ara viu a Cardedeu.
Ah, hi havia viscut o hi té contacte,
no? Sí, diguéssim, va ser resident al Baix Montseny i no s'ha desvinculat del lloc. I és professora de la Universitat Autònoma de Bellaterra, entre moltes altres coses que fa. És la impulsora del projecte Quark Poesia, que és un projecte bastant important que ha tret moltes veus, sobretot femenines, cosa que li hem d'agrair tots, de poesia. Llavors, en Joan Vinuesa és, per entendre'ns, de la quinta, vull dir, de la generació de l'Enric Casasses o altres poetes així de Catalunya, i és... no sé, jo estic encantat amb ell, és un garant d'allò que se'n diu la poesia underground. La Núria Martínez Bernis és una veu molt potent que tenim en català a nivell de poesia. A més, és una gran dona escènica, és una dama escènica impressionant. I després, què et diria? Et diria, lo important és que va venir un noi de València, l'Eduard Ramírez Comeig, que va venir expressament des de València, va fer les 6 hores de viatge i els peatges de Vertis, i va arribar fins aquí. I després l'Anna Gual, que és de Vilafranca, i és una de les joves promeses de la poesia catalana, jo hi tinc molta fe, i el Jaume Pons Alorda, que és de Mallorca, de Caimari, que també va venir expressament. I sí, aquest és el programa sencer. Bé, a part d'en Jordi i de mi mateix, que vam fer-ho el dia abans. Sí.
Això mateix. I jo he de dir que la impressió personal que em vaig treure va ser que era, doncs, una organització prou ben pensada, oi?, perquè tothom pogués gaudir de les recitacions d'aquests poetes i poeteses, vaja, d'aquests poetes en general. I això sí, semblava que en molts, no en tots, però sí en molts, hi havia una constant hedonista. És a dir, vaig començar sentint en Daniel Busquets aquí a la sala Bernat Martorell fent una exaltació, un elogi de l'hedonisme i de la recerca del plaer, i això en bona part de, no, potser no en tots ni en cada poema, però anava repetint-se. Per exemple, recordo en Joan Vinuesa, que el qualificaves de poeta underground, doncs com feia aquella exaltació de l'àcid lisèrgic, o esclar, Martí Sales, que és també cantant de rock, oi? Cantant del Sulfix Sirles, i no sé qui em deixo ara, però era un tema que anava reapareixent constantment. És a dir, que d'alguna manera el plaer de llegir l'associaven sovint
al plaer majúscules.
En majúscules, això mateix.
És gent intel·ligent.
Perfectament. Potser el més crític de tots, en el sentit social,
En David Castillo.
El David Castillo, sí, sens dubte.
Sí.
Curiosament, que és el que hauria de ser el més institucionalitzat, bé, potser el més institucionalitzat podria ser algun professor universitari, no? Però ell, que és força institucionalitzat, és el més crític socialment.
Sí, en David va disparar aquell poema d'allò de la corbata, no sé si hi eres en aquell moment, que clar, que es fica amb la gent que porta corbata i aquestes coses. Sí, ell va treure la vessant més, com dir, reivindicativa, o digue-li com vulguis, però sí. Sí, mira, li va anar per aquí, li va anar per aquí.
Perquè, en definitiva, és clar, quan és un senyor que té un passat, i ara m'explico. No?
És un premi Carles Riba,
Clar,
o sigui, al tanto. És un senyor que va guanyar el premi Carles Riba l'any 93 amb un llibre que es deia Game Over, si no m'equivoco, i evidentment sí, té un passat, té un present i segurament tindrà un futur, va voler treure...
Però em refereixo, quan dic un passat ideològic. I llavors, sí, doncs, sí. El que fa és contrastar com han evolucionat els seus companys, diguéssim,
sí.
De viatge, allò que es deia abans el company de viatge quan s'era, doncs, de l'extrema esquerra, que ara troba encàrrecs a les institucions públiques, i com els critica, sense dir noms i cognoms, però sí actituds, sí, maneres de vestir, sí. I de comportar-se, no?
Sí, sí. A més, aquí Sant Celoni va estar molt graciós també perquè va fer referències a tota la història del Quico Sabater. I va fer referències a quan ell havia vingut als anys 70 aquí allò a protestar, diguéssim, o a fer alguna petita manifestació. Sí, vull dir que... Tot
o sigui anava... que diríem que la poesia reivindica també, abans parlàvem del plaer majúscules, la llibertat individual, col·lectiva, i sempre té aquesta línia llibertària, d'alguna manera, o aquesta...
Sí, aquest és subversiva. Filó, la poesia és subversiva.
En definitiva, qüestiona el poder,
sí,
no?
Sí.
Mira, escolta, què voldries afegir que servís, doncs, per acabar de descriure tot això que hem exposat aquí, o què et queda per afegir?
Digues-me, qui organitza això? Qui ho ha organitzat, això?
Mira, bona pregunta.
Qui ho ha fet?
Mira, espera.
Ho ha organitzat l'Ajuntament de Sant Celoni i ha fet servir la meva petita coordinació addicional. Soc jo que he programat aquesta gent, que els he trucat, que els he fet venir.
No.
Però diguéssim que és l'Ajuntament de Sant Celoni qui ho organitza. A més, aquest any hem comptat amb la col·laboració de la Clau, del Celler i dels Quatre Gats. Això també s'ha de dir, la feina de la llibreria del poble dels Quatre Gats, que va aconseguir exemplars de llibres de tots els que venien i els va vendre aquí davant. Després també donar les gràcies a la biblioteca, que també durant aquests pròxims dos mesos tindrà exemplars dels llibres d'aquesta gent. Però sí, l'organització és de l'Ajuntament de Sant Celoni i jo em presto, mentre em quedi força, a fer una mica de coordinació addicional.
Pau, ja ho saps que a Punxet Ràdio demà a les 10 de la nit
s'emet.
Es retransmetrà aquest festival.
Sí.
I a partir de demà passat es podrà...
Estarà a la ràdio a la carta.
Exacte, estarà disponible.
Sí, sí, és una de les coses en les quals hi hem bregat també i he d'agrair també a Punxet Ràdio que s'hi presti. L'any passat ja va funcionar així i aquest any també, vull dir que tot estupendo. I en quant al que em deies d'afegir alguna cosa més, no, bàsicament donar gràcies, o sigui, primer donar gràcies a que hem tingut molt públic. O sigui, el mite aquell de que la poesia no té públic, ja l'estem enterrant. Vull dir, hem tingut molta gent, i a més molta gent, ja no ho dic per quantitat, sinó per qualitat, gent que venia a escoltar poetes i que venia convençuda, que venia a escoltar poetes. I que estaven allà entregadíssims i molt predisposats. Llavors això, a mi l'únic que em queda és agraïment. I després també doncs, agraïment a tota la gent que treballa, alguns a l'ombra i d'altres de manera més visible, però que en tot cas sumant esforços perquè puguin passar coses com aquesta. I dir també que ostres, amb un divendres i un dissabte Sant Celoni s'ha posat al mapa a nivell poètic de, i estem parlant de tots els països catalans, perquè aquí han vingut gent de València, gent de Mallorca i com us deia. Llavors això no deixa de ser rellevant. Les hemeroteques del futur ho recolliran i potser algun dia els nostres nets, quan estiguin a l'Ateneu o on sigui, diran, no, sí, va haver-hi una època que es feia un festival de poesia a Sant Celoni. I a mi això em recorda, per exemple, als anys 70, quan en Carles Alfares o altra gent portaven, per exemple, en Cisa a tocar un dia, un dimarts dels anys 70, i això ha quedat a les hemeroteques i no deixa de ser història local, diguem-ho així.
Doncs felicitats per aquest segon festival de poesia, esperem que n'hi hagi un tercer i molts més, i esperem tornar a comptar amb tu per posar-nos al dia de totes les actualitats o l'actualitat que hi hagi precisament en el camp de la poesia i en relació a Sant Celoni o tot Catalunya, Països Catalans.
Gràcies a vosaltres i a disposar.
A reveure.
El noticiari.
Comencem amb el noticiari, amb una notícia de que ja és una, no és una notícia de que acaba de passar, però sí que és una notícia que val la pena destacar. Es va fer hi ha gent que es pensa que el 1614 van ser només uns els barcelonins que van defensar la ciutat i no hi havia ningú més allà, vull dir, eren catalans, barcelonins i prou. Doncs no, hi va haver molta gent més que va implicar-se en la batalla de l'11 de setembre, que va acabar malament, però hi havia gent de les illes i gent del País Valencià. I ara, fa poc, es va fer un homenatge als illencs que van participar en la defensa de Barcelona de 1614, i per això tenim a la Laia al nostre programa, perquè són gent descendent d'aquella gent doncs, que ens van venir a ajudar i també van rebre com nosaltres. Aquests altres oficials del tricentenari de 1614 estan inclosos dintre d'aquest programa, i ara, ja fa temps que es van anunciar, són un grup d'entitats catalanes i mallorquines que van preparar un homenatge paral·lel als centenars d'illencs que van participar fa 300 anys a la defensa de Barcelona durant el setge borbònic. L'acte es va fer al Fossar de les Moreres com a reparació històrica de record d'aquests lluitadors, molts dels quals van perdre la vida l'11 de setembre de 1714. L'acte es va organitzar per Memorial 1614, l'Institut de Projecció Exterior de Cultura Catalana, l'IPEC, el CAT i Indrets del Record i també el Taller d'Història de Gràcia. També això d'aquí s'hi va fer una ofrena floral, es van llegir diversos textos i poemes, alguns a càrrecs de Núria Feliu, també s'han interpretat jotes i fandangos, i l'altre ha clos amb la Balanguera i els Segadors, que són els tres himnes nacionals. Bé, per tant, recordar doncs, que no érem sols, sinó que tota la gent dels Països Catalans, molta gent patriota, se sentia còmplice d'aquesta lluita per la llibertat.
Més notícies. Suposo que us heu assabentat que ha arribat ja a les llibreries una novetat, sembla que molt esperada, l'últim llibre de Dan Brown, Inferno. Sembla que aquesta novetat, de la qual, per cert, en anglès se n'han editat 4 milions d'exemplars, doncs ja la tenim en català. Resulta que en aquesta primera tongada de traduccions s'ha traduït a 11 llengües, i el català és una d'aquestes 11 llengües.
Això vol dir la importància de la llengua catalana, eh?
I en català tenim 25.000 exemplars. Això ho tenim publicat a Empúries. Sabem que aquesta novel·la de Dan Brown, Inferno, és la sisena novel·la d'aquest escriptor nord-americà i la quarta de la sèrie protagonitzada per Robert Langdon, el catedràtic de simbologia de Harvard. En aquesta nova trama, Langdon es troba arrossegat a un món terrorífic que gira al voltant d'una de les obres mestres de la literatura, l'Infern de Dante.
És a dir, que la novel·la ara passa a Florència, em sembla, i a més, com a aspecte que s'ha destacat d'aquests últims dies, els traductors van ser obligats a tancar-se en una mena de búnquer, oi?
Alguna cosa he sentit d'això.
Treballaven. Si no recordo malament, ara em sembla exagerat i tot, però recordo haver sentit unes 11 hores al dia i a més no podien fer servir doncs,
sistemes de comunicació electrònics
USB o memòries USB,
ni telèfons ni res,
havien d'estar desconnectats durant aquestes 11 hores que
havien d'entregar quan arribaven, eh?
Això també deu voler dir que deuen haver cobrat molt bé, però vaja. Bé, doncs passem a una següent notícia que ha estat actualitat d'alguna manera aquest cap de setmana passat. Suposo que tothom recorda la imatge del president Mas parlant davant d'una efígie de Jacint Verdaguer. I és que s'ha inaugurat a Folgueroles una quinzena literària centrada en la figura de Verdaguer, que inclou una vintena d'actes, entre recitals poètics, música, conferències, exposicions i mercats. I, concretament, sota el títol Som hereus de la llengua de Verdaguer, s'ha inaugurat una exposició amb un recull d'activitats que defensen la immersió lingüística i refermen el compromís de la societat amb el català. Esclar, ja sabeu que Verdaguer és un dels grans promotors de la llengua catalana en el seu ús literari i també en l'imaginari popular.
Bé, seguim amb les notícies. El Llibres del Delicte és una nova... Ja sabeu que aquí, en aquest programa, parlem bastant de novel·la negra, eh? Ja hem parlat de diferents autors i tal. Ara parlarem de novel·la negra, doncs, fet aquí. Llibres del Delicte és una nova editorial de novel·la negra que es fa en català. Ja havia sigut la 62, històricament, ja vam parlar-ne aquí un programa especial dedicat a la cua de palla, però aquí van sortint constantment, aquí hi ha un interès molt gran aquí a Catalunya, amb la novel·la negra. I és una editorial independent amb seu a Barcelona que publicarà entre 6 i 8 novetats l'any. Són molts llibres, eh? Cada any 8 llibres. Vull dir que ha de tenir una sortida important per poder seguir tirant endavant. El primer dels títols es diu Independència d'interessos, de Marc Moreno. I el segon llibre, que ja està publicat, també, tant el primer com el segon, Coll avall, escrit a quatre mans, entre... Xavier Díaz, deu ser, i Emma Martínez. No sé el nom, si és una noia o un...
No, ha de ser, home, com Evo Morales.
Que Emma parla, Emma Martínez.
Ah, d'acord, perdona, ho he entès malament. M'hauré de netejar les orelles.
La voluntat de la nova editorial, independent de Llibres del Delicte, és publicar novel·les del gènere negre escrites per autors catalans i recuperar la tradició d'excel·lents escriptors i col·leccions d'obres que des de sempre han situat la novel·la negra com un dels gèneres tradicionals de la literatura catalana. Llibres del Delicte s'adreça al lector que vol llegir bones històries negres en català, ja siguin criminals, policíaques o qualsevol altre subgènere, però sempre amb un toc proper i temes que reflecteixen la societat catalana. Aposta per la novel·la negra d'una manera semblant a la lectura social del segle XXI, perfecta per reflectir el món i esdevenir una eina de crítica social.
Més notícies. De fet, ara feia algunes setmanes que no teníem massa temps de fer noticiari i probablement és una notícia que se'ns va passar, però no volem deixar de felicitar Isabel Clara Simó, perquè ens assabentàvem a principis de maig que va guanyar el Premi Jaume Fuster. El guardó, aquest guardó de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha reconegut la trajectòria d'aquesta autora del COI. Enguany, aquesta escriptora ha publicat la novel·la Els Invisibles, Edicions Amsterdam, i aquesta escriptora va debutar l'any 1979 amb un recull de narracions que es titulava És quan miro que hi veig clar, que va guanyar el premi Víctor Català. D'aleshores ençà, Simó ha editat una cinquantena de títols, entre novel·les, contes, volums de poesia, obres de teatre i llibres de literatura infantil i juvenil. Recordem que els 12 guanyadors anteriors d'aquest premi Jaume Fuster han sigut gent important. Josep Vallverdú l'any 2012, Emili Teixidor l'any 2011, Màrius Sampere el 2010, Maria Barbal el 2009, Montserrat Abelló el 2008, Joan Francesc Mir el 2007, i així podríem continuar. Més notícies.
Bé, doncs, tots coneixeu el fòrum d'internet Què llegeixes? Dic que el coneixeu perquè, a banda que és prou conegut, n'hem parlat en aquest programa. Doncs bé, aquest fòrum de lectura per internet és a punt d'arribar als 15.000 lectors. O sigui que, si us hi voleu apuntar, si voleu formar-ne part, ja ho sabeu, potser sereu el lector número 15.000 de Què llegeixes.
Més notícies. Ens hem assabentat avui, de fet, que la ciutat de Lleida commemorarà l'any d'Occitània. Suposo que recordeu què va passar el setembre de 2013, oi? exacte, la 800 de Muret. Anys de la batalla de Muret, exactament. Doncs es veu que a Lleida, enguany, aquests propers mesos, es viuran tot un seguit d'activitats relacionades amb l'any d'Occitània. Enguany es commemoren els 800 anys de la batalla de Muret, que va posar fi al control català de les terres occitanes, i els 700 de la signatura de la Carimònia, un privilegi concedit per Jaume II en què es reconeixien els drets històrics de la Vall d'Aran. Es veu que el juny començaran tot un seguit de programa d'actes i dins d'aquests actes a mi m'agradaria destacar que a principis de setembre hi haurà un recital que es dirà a l'Occitana en què es recordarà la tradició dels trobadors de l'època. Què més, Joan?
Bé, una notícia és que a la Sala Muntaner de Barcelona s'estrena l'obra Stockman, que és una mena de... té una influència directa de l'obra famosa d'Ibsen, Un enemic del poble. I això ho fa la companyia Les Antonietes, que representen una adaptació lliure d'aquest clàssic d'Ibsen dirigida per Oriol Terrasson. I perquè entengueu una mica de què tracta aquesta obra, és el principi d'aquesta explicació de per què es fa aquesta obra. Diu així: quan tot allò que t'envolta no et sembla just, si t'hi oposes, dones l'esquena a les normes i sense suport i amb l'única fortalesa de creure en els propis ideals de justícia i veritat, és com pots reeixir. Un individu contra el món. L'obra Stockman, dirigida per Oriol Terrasson i basada en Un enemic del poble del dramaturg noruec Henrik Ibsen, explica l'enfrontament del doctor Stockman amb la societat.
Bé, una altra notícia, suposo que val la pena de celebrar-la, és aquesta jornada de la nit dels museus, que sabeu que va passar la setmana passada. Aquesta nit, aprofitant la commemoració del Dia Internacional dels Museus, sabeu que un munt de museus van tenir les portes obertes, museus que normalment fan pagar entrada i que aquell dia era tot de franc, i fins i tot fins a la una de la nit. Per tant, creiem que iniciatives d'aquestes val la pena.
Quin dia va ser això?
Això va ser dissabte passat. Ah. La nit de dissabte. Sí, la nit de dissabte, exactament, tot dissabte i fins a la matinada de diumenge, a la una de la matinada. Per tant, val la pena de felicitar-nos per aquestes iniciatives.
Doncs ja hem arribat al final del programa i és el moment de dir la frase. La frase d'avui és de José Saramago. Potser per celebrar que un altre José se'n va cap a casa o se'n va a Manchester. No sé, se'n va.
Molt content.
En tot cas, la de Saramago diu: sovint he sentit preguntar a un escriptor si fa esport, però mai no he sentit preguntar-li a un esportista si llegia.
Bona pregunta, aquesta.
Serà qüestió de provar-ho. I amb aquesta frase ens acomiadem de tots vosaltres, us esperem la setmana vinent. I quan podran tornar a sentir el programa, si ho volen tornar a sentir?
Diumenge a les 11 de la nit, en exclusiva a Punt Set Ràdio.
I esperem que la setmana que ens trobeu a connectar amb nosaltres i us oferem un programa ben atapeït de notícies, com sempre.
Bona setmana.
Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana! We'll be right back.